Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els líders europeus i el president ucraïnès Volodymyr Zelensky han agraït aquest dilluns la feina de Keir Starmer al capdavant del govern britànic després que el primer ministre hagi anunciat que deixarà el càrrec. Després de 2 anys al capdavant del primer govern laborista del Regne Unit post-Brexit, Starmer fa un pas al costat per la pressió del partit davant les últimes desfetes electorals. Garanteix que hi haurà una transició ordenada amb el seu substitut.
El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
L'home que es perfila com a substitut de Starmer, el fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, ha pres possessió del seu escó al Parlament aquest dilluns. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el PP insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado.
Catalunya supera el pic de l'onada de calor amb temperatures superiors als 40 graus en diversos punts del país. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida és la que ha registrat una temperatura més alta, amb 42,4 graus. El govern demana extremar les precaucions durant la revetlla de Sant Joan perquè el perill d'incendi és molt alt.
El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica proves sense corregir, un thriller ple d'errors que el lector ha d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que Pau Vidal ha adaptat al català. Ebro preveu fabricar aquest any el doble de cotxes a la planta de la Zona Franca de Barcelona i arribar així fins a les 30.000 unitats.
La companyia automobilística ha estrenat una segona línia de muntatge que a ple rendiment li permetria produir encara més, tot i que la fabricació s'anirà compassant amb les xifres de vendes. Rafael Ruiz, president del grup Ebro Motors.
L'any passat vam estar al voltant unes vendes del voltant de 14.000 cotxes. Aquest any volem estar entre 25.000 i 30.000 unitats. Aquest és el nostre objectiu i la companyia, doncs, és molt important perquè això, aquestes vendes, l'augment de les vendes de vehicles Ebro també s'està traduint a treballadors.
El pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o principis del que ve els primers cotxes elèctrics purs. Seran un vehicle urbà amb marca pròpia i un altre de tipus SUV del seu soci xinès Chery.
Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi. Diu que ho fa per complir el seu somni.
Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina per 2-0 contra Àustria amb un doblet de gols del Leo Messi, que converteix l'ex blaugrana en el màxim golejador històric dels Mundials amb un total de 18 gols.
Per cert, que la selecció espanyola s'ha vist obligada a suspendre l'entrenament d'aquest dilluns per una tempesta elèctrica.
I una tempesta elèctrica, precisament, és que el que està fent endarrerir la represa del partit que enfronta a aquesta hora França amb l'Iraq. A la mitja part hi ha hagut aquesta tempesta, s'ha hagut de suspendre el partit que s'està jugant a Filadèlfia. El resultat parcial a la mitja part és d'1-0 a favor de França amb gol de Kylian Mbappé.
El Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga CB contra el València, el primer al Palau Blaugrana, derrota dels locals per 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
Però va anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica. I els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolors?
Que maco. Eh?
Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
Exacte.
No?
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i pràcticament 8 minuts. Va, que tornem a ser aquí. Segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. El 93207474. Veig l'Aina, que no està parlant amb ningú. Com és possible? Com és possible que ningú estigui trucant en aquests moments quan sempre que fem el butlletí de la una ja comencen a sonar els telèfons i l'Aina no dona l'abast? Què està passant abans de la revetlla de Sant Joan? Que esteu ja de descans, de relax, que tothom dorm bé a partir d'ara ja. Mira que amb aquesta calor no hi ha Déu que dormi, eh? O sigui, aquesta nit, jo no sé, ni... o sigui, m'he llevat... A les 9 del matí estava desperta perquè no es podia dormir més. Era inviable dormir amb aquesta calorada, que no sé... Oriol, com ho fas tu per dormir al revés del món amb aquesta calorada? Perquè, clar, dormir amb l'aire condicionat tampoc seria bo. Jo tenia un ventilador, però llavors també em fa por el ventilador, perquè si et toca molt directament al coll o a la cara, després la gent té tortícolis i coses rares, o t'agafa un cop d'aire, que diuen, un cop de... Em sembla que es diu així. No, vull dir que tampoc m'agrada dormir amb molt d'aire a la cara, però sí que costa una mica dormir amb aquesta calor, però veig que no, que ja comenceu a despertar-vos i que comenceu a trucar... al 93207474. Saludem en Jaume des de Reus. Bona nit, Jaume.
Bona nit, Marta.
Què tal, com estàs?
Bé, aquí esperant les festes de Sant Joan.
Aviam, oh, les festes que saltareu els focs i hi haurà foc a l'ambient, també, mare de Déu, amb aquesta calor, pobres.
Oh, vaja, que és veritat. Ara que el més greu fora que hi hagués un pam de neu, en aquest temps.
No, això no ho volem.
Llavors fora molt complicat, això.
No.
Mira, jo et vull tornar a felicitar perquè, si et recordes, un dia vaig estar parlant amb tu sobre les sardanes,
sí.
i he vist que de tant en tant poseu sardanes, sí. I bueno, això és una cosa molt bonica i molt bona per la sardana, ja que semblava que estava encara una mica amagada, veig que comença a sortir alguna...
Treu el nas, sí. Però saps què ens passa a vegades, Jaume, ara que treus el tema? Que busquem coses noves, i hi ha molta gent nova que està fent sardanes i que després no les trobem per poder posar-les. No estan editades o no estan a les plataformes i costa, saps? És curiós. Perquè l'Oriol ha fet l'exercici d'anar a buscar fins i tot joves compositors que en fan i després no les trobes per poder emetre-les per la ràdio. I això fa molta ràbia.
Sí. Jo, modestament t'ho dic, en tinc unes 20.000, 20 no sé quantes mil de sardanes.
20.000 sardanes tens, mare meva? Potser que et demanem el llistat a tu? Perquè, clar, Déu-n'hi-do.
Sí. Bueno, és que estem connectats amb autors, amb gent, i sempre ens envien una estrena d'aquí, una altra estrena d'allà. Després envia aquestes altres persones que les col·leccionen i vas preguntant, escolta, i si tens aquesta sardana no la tindries pas, i te l'envien.
Però potser no estan editades, no?
No, normalment si te les envien és perquè hi ha hagut alguna cobla que les ha registrat.
Ja.
Sí, si no, no estarien. El que passa és que potser a vegades hi ha títols una mica desconeguts i bueno, pues costen de trobar, i clar, això si estàs dins el món de la sardana, sí que coneixes molts títols, molts autors, molta gent, i llavors pots començar a deliberar, a parlar, i coses d'aquestes.
Clar. Doncs escolta'm, si un dia ens calgui et farem una consulta perquè ens tinguis alguns títols, Jaume?
Ah, sí, i tant, amb molt de gust.
Molt bé.
I si no els tinc jo, se'm trobals també, perquè jo conec
perfecte.
Un senyor que en té 40 no sé quantes mil, les té totes.
Mare meva, doncs mira.
Són un grup de persones que quan hi ha una estrena, un o altre grava aquella sardana.
Està bé.
I les tenen totes col·leccionades, totes. N'hi ha un munt. I llavors,
clar, però senyor, també ha de tenir un so bo per poder emetre's, Vull dir, que, saps què vull dir?
Bueno, ho tenen molt com a col·lecció, perquè són 3 o 4 que sempre van... Sempre se n'estrena de sardanes.
Sí, ho hem vist.
Allà on vas, estrena una sardana.
Ho hem vist. Molt bé, Jaume.
I un món molt bonic.
Molt bé.
Bueno, jo avui estava pensant en una anècdota que vaig tindre i vam posar una sardana que porta per títol Alegoria.
Sí.
I espera't que no sortirà el to. No és igual. Alegoria.
Te la busco.
És una sardana molt bonica i penso que sí que la tindreu perquè és bastant popular, aquesta sardana.
Josep Albertí, pot ser?
Albertí, sí. Sí, Josep Albertí. Sí, sí, segur. Bueno, doncs mira, si la poses l'escoltarem.
Doncs vinga, apuntada queda, perfecte. Molt bé, Jaume.
Que tingueu una bona revetlla, passeu-ho bé i a disfrutar de la vida aquí a ballar sardanes.
Sí, senyor. Molt bé. Gràcies, Jaume. Bona nit.
A tu.
Adéu-siau, bona nit. Doncs mira, la buscarem. Aquesta, jo diria que aquesta no l'hem posada mai, perquè a vegades en posem alguna i dic aquesta ja l'hem posat alguna vegada. Però diria que aquesta, prenem nota, no l'hem posada mai. Però abans, perquè ara és la 1:13, jo crec que és el moment de deixar passar la Sílvia Andrés.
Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
Penúltima setmana de la temporada i arriba un poti-poti de recomanacions i curiositats culturals en forma de cinema i dansa. L'estiu és l'època ideal per gaudir tranquil·lament de la cultura. Comencem amb el cinema. Si hi ha un clàssic entre clàssics de l'estiu a Barcelona són les nits de cinema a la Sala Montjuïc. 23 anys celebrant-se i són un èxit de públic que omple el Castell de Montjuïc d'algunes de les millors pel·lícules de l'any i també grans clàssics. Hem parlat amb la directora de Sala Montjuïc, Nathalie Modigliani, que ens comenta el calendari d'enguany que no és l'habitual.
Doncs aquest any arrenquem una mica més tard perquè hi ha hagut obres a Montjuïc i per tant hem hagut d'esperar una mica a tenir l'okay del districte i de l'Ajuntament i arrenquem el 10 de juliol. Cicle dura fins al 5 d'agost. Aquest any concentrat una mica les sessions perquè normalment en fèiem 3 a la setmana, aquest any són 4, i tenim sessions els dilluns, dimecres, divendres i dissabte.
La Natalie ens presenta la programació d'aquest any.
La programació està en la línia de totes les edicions passades, és a dir, és una barreja de bons títols que han passat per la cartellera d'aquest últim any i alguns clàssics que sempre recuperem i que penso que és bastant màgic tornar-los a veure en pantalla gran, com poden ser Thelma i Louise o Fargo i aquesta de los Tenenbaums que fa 25 anys.
Todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Jo crec que la peculiaritat d'aquest any és que hi ha una collita molt bona de pel·lícules espanyoles. Normalment no acostumem a projectar-ne tantes, però obrim el festival amb Flores para Antonio, que és un documental preciós. I després seguirem amb Los Domingos, Tres Adioses, de la Cuixet, i Cirat, que ens agrada barrejar títols així més antics, i aquest tipus de cinema que li diem una mica comercial de qualitat, no? A vegades doncs, hi ha pel·lícules d'autor, però sempre mirem que pugui arribar a un públic molt ampli.
Recordem que les entrades van dels 9 euros als 12, depenent de si porteu de casa la tombona o no. Podeu comprar les entrades al web del Sala Montjuïc, però alerta, perquè hi ha sessions, com per exemple les de la pel·lícula Martí Suprem o Hamed, que ja no queden entrades.
Ara mateix tenim, em sembla que 5 o 6 soldats. És veritat que hem començat a vendre molt d'hora perquè alguna sessió forma part del grec i llavors, tal com va anunciar la seva programació del grec, nosaltres també vam sortir cap a mitjans d'abril. Però sí que és veritat que bueno, ja portem uns anys que abans de començar el festival ja està tot venut. I bueno, doncs és una alegria i una tranquil·litat i pensem que tornarà a passar el mateix aquest any que el 10 de juliol. Jo veig que sí que un altre cop ho tindrem tot venut, no? I us animo molt a comprar de forma anticipada perquè s'acabaran les entrades segurament aviat.
La Natalie ens explica quin creu que és el secret de l'èxit del cinema a la fresca.
La gràcia de Sala Montjuïc és el pack, gent que ve amb el seu pícnic, deixem que la gent entri amb el seu propi pícnic. El fossat del castell de Montjuïc és un espai màgic, que n'hi ha pocs a la ciutat, la veritat. L'any passat que vam haver de buscar un lloc alternatiu perquè es feien obres, doncs ens va ser molt complicat trobar un lloc també emblemàtic amb aquest tipus d'aforament, no? Vam acabar les tres xemeneies i també va anar molt bé, però el fossat del castell realment, bueno, de fet el nostre Tyler ja ho diu, tornem a casa, és un entorn espectacular. La fórmula, aquesta fórmula de concert, pícnic, concert i cine és la mateixa des de fa 23 anys. És un cinema a la fresca, però realment amb unes condicions gairebé d'una sala de cinema tancada, no?
A més, a la Sala Montjuïc, com sempre, acaben amb una sessió sorpresa. Tota una tradició.
És una pel·li que compleix 10 anys aquest any i que va ser un gran èxit el 2016, que, doncs, que podeu seguir les pistes de les xarxes socials, anirem desvelant a poc a poc de quin tipus de pel·lícula es tracta. I així és com tanquem cada any el festival.
Però l'estiu també significa que, com cada any, fidel a la seva cita, torna un altre dels clàssics a la ciutat de Barcelona. És el moment de saltar de les pantalles del cinema a les sabatilles de ballet per ballar amb el Llac dels Cignes. Al final d'agost, el ballet d'aquí fes fidel la seva cita amb la ciutat condal. L'Ignacio Iturrarte és coordinador general d'Espanya i Portugal del ballet d'aquí i presenta els trets principals del Llac dels Cignes.
El títol més interpretat del ballet clàssic en el món, l'obra més universal d'un compositor universal com és Tchaikovsky. Una companyia que cuida enormement el cuerpo de baile, que cuida los solistas, que cuida todos los detalles y que la suma de cada uno de los detalles desde cuerpo de baile, solistas, atrezzo, vestuario, telones, hace que el resultado final sea absolutamente extraordinario. Y sí que quizás haría un llamamiento, ¿no?, al público que no va a ver ballet porque cree que esto es para entendidos. Creo que debemos derribar esos muros en las artes escénicas en general.
També ens reflexiona sobre el director de la companyia.
El Ballet de Kiev es una compañía fundada por Víctor Ishuk, que es también su director artístico, fundador y director artístico. Víctor Ishuk es una eminencia del ballet en Ucrania. Es un artista muy joven, 41 años, pero que ha tenido la suerte de formarse, de vivir, de beber, dijéramos, de las mejores maestras y maestros del ballet clásico. Él es muy talentoso. Para Víctor, la dirección de su compañía y el estar trabajando meticulosamente en absolutamente todo con su compañía, porque el Ballet de Kiev no es una compañía que se formó hace muchísimos años. Tiene 10 años largos de vida.
Com ens agrada saber coses dels aspectes més desconeguts dels espectacles, vam voler saber quan es comença a preparar una gira d'estiu com la que porta durant dues setmanes el Ballet de Kiev a Barcelona.
Però la génesis d'un espectacle d'estos, estamos hablando de que comienza como año y medio, dos años antes. Es empezar a ver cómo podemos estar en Barcelona, en qué fechas podemos estar en Barcelona. Luego está todo el trabajo artístico, desde la dirección artística. Para que un espectáculo en el teatro funcione, se empieza a trabajar como año y medio, dos años antes, pero no se deja de trabajar hasta el último minuto en el que salen los artistas.
I també vam voler descobrir si els papers dels ballarins i ballarines principals tenen covers i com es preparen els espectacles. L'Ignacio ens desvella alguns d'aquests misteris que rodegen el món de la dansa.
En los papeles principales hay entre dos y tres parejas, dijeron. Papeles principales que hay hasta tres solistas y hay hasta dos. Entonces se van rotando y turnando. Pero sí que quiero explicar una cosa. La bailarina, el bailarín, el artista en general, lo que quiere es estar en el escenario. Esa artista necesita salir a bailar. Esa artista necesita que el público se emocione con su arte. Entonces, para que entendamos qué ocurre, ahora ya solo hablo de una bailarina o un bailarín, antes de que salga a bailar, ha tenido hora y media de clase y hora y media de ensayo.
Però no puc acabar aquesta peça sense fer referència a tres grans festivals a terres gironines que fidelment marquen les nits d'estiu a casa nostra, com són el Festival de Cap Roig, el de la Porta Ferrada i el de Peralada. I és que l'estiu, a banda de patir calor, també ens ofereix l'oportunitat de gaudir de la cultura d'una manera molt més relaxada i sota l'atenta mirada dels estels.
Una de la matinada, 23 minuts. Gràcies, Sílvia. 93207474, aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio. Ara hi tenim en Magí Anguet des de Vilafranca. Bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal?
Mira,
digues. Dic, com estàs?
Ah, bé, bé.
Bé.
Sí.
Digues.
Ahir que vaig veure que havies dit que el dia 2 plegaves per vacances, però...
No, jo no plego. La programació acaba aquella setmana. La programació d'hivern.
El programa acaba el dia 2, no?
Sí, el 3.
No, bueno, jo el
del 2 al 3, sí.
Volia preguntar, doncs, bueno, que no vas dir quin dia tornareu a engegar. No sé si teniu preparats els ignorants, la Catalunya Ràdio, suposo que com sempre serà música, o sigui que sou un genis, 20 emissores que emeten 24 hores.
No, música, vaja, no sé, hi ha una programació d'estiu que jo ara no me la sé,
a partir de la setmana següent, uh-huh. diguéssim. Nosaltres, la programació acaba, ara t'ho dic, diguéssim que acaba el 5 de juliol, perquè és diumenge, per entendre'ns tothom. Per tant, nosaltres acabem la nit del 2 al 3, correcte, i llavors comença la programació d'estiu. I tornem el diumenge 30 d'agost. Tornem, tornem a estar aquí.
No, com que això no ho havies dit.
No ho havia dit.
Sí, per això dic, ens fotran, com sempre, música aquí, que bueno, de música hi ha d'allò, dic, per què no poseu algun programa, o per què no poseu la nit dels ignorants de fa 35 anys, que, bueno, vull dir, suposo que faria gràcia en tothom. Ah,
què vols dir, la repetició de fa 30 anys, no?
Sí, home, també serà que no repetiu programes a Catalunya Ràdio i totes, vaja.
No, bueno, jo crec que a la nit, a les 12, faran programes diferents, cada dia un programa diferent, diria,
sí,
eh?
Sí, però de música.
No, perquè jo sé que, per exemple, les dones i els dies els repeteixen de matinada. Vull dir que no són de música. Segur que no. Vull dir que no. Però no em sé la programació, eh?
Millor que no hagi. Perquè, si no, clar, s'ha de tirar de les espanyoles, perquè llavors les
no,
de més ja no...
No, tu aquí, a Catalunya Ràdio.
Sí, si no m'agrada, jo vaig allà on m'adon la gana.
Ah, exacte, això sí. També. Només faltaria.
Bueno, veure, aquesta pregunta digues. Ja està contestada, perquè aquesta no conta, perquè te l'he fet en tu i sí que no conta.
No conta, no pateixis.
Oh. L'altre volia dir que ara fa 60 o 70 anys, inclús més, no? Que quan algú tenia hepatitis, se'l feia anar cada dia al riu o a la riera, durant 3 o 4 hores cada dia, a veure com corria l'aigua. Normalment ja es buscaven un salt d'aigua i asseguts allà en una cadira, doncs se l'anaven mirant i sembla ser que a còpia de mesos, doncs mira, es curaven. Llavors això en deien, que l'hepatitis no ho deien icterícia, tot i que la gent en deien que es tornaven grocs perquè estaven histèrics. O sigui que llavors la canalla ens deien que no ens hi acostéssim, que s'encomanava, però nosaltres, com que no havíem vist mai una persona groga, ens hi acostàvem a poc perquè no ens veiessin, i que si se'n donava compte aquell que estava assegut allà, ens fotia fora. Bueno, la qüestió que mai havíem pogut veure un home de color groc. No sé si algun ignorant se'n recorda d'això, perquè clar, ja fa anys, però bueno.
Jo no havia sentit mai això del salt d'aigua.
Bé, tu ets més jove que jo, esclar.
Però me'n fa gràcia, i ho trobo interessant.
Sí, vull dir, havia d'anar a veure l'aigua com corria, però 3 o 4 hores cada dia allà assegut i no treure la vista de l'aigua. I mira, no sé quants mesos trigaven, però es veu que es curaven, no sé. Els pobles que no hi havia riu devien morir.
Pobra gent. Ah, doncs va, a veure si algú recorda i ho pot compartir.
Doncs res més, vinga, bones vacances.
Que vagi bé, adéu-siau. Bona nit. Mira, com veus, sempre aprenem coses. Això jo no ho havia sentit mai de ningú. Vull dir que és interessant, si algú recorda. Suposo que és que, clar, és estar-te a l'aire lliure, no? Que toqui l'aire i... Però mirar l'aigua com corre, això no ho havia sentit mai. Ho trobo graciós, interessant, vaja. Va, que d'aquí 3 minuts arribarem a 2:15 i ja som en disposició d'oferir-vos un nou capítol del Tercera Generació.
Tercera Generació.
L'Eugènia, de 78 anys, i en David i en Joan, de 17, són tres dels protagonistes del Tercera Generació d'aquest mes de juny. Ells són usuaris del projecte de salut que uneix la gent gran de Sallent i els alumnes del PFI de l'Institut Llobregat. Cada setmana comparteixen una estona d'exercici físic i conversa al Parc de Salut del municipi. L'Eugènia està tan contenta que l'any que ve hi vol continuar.
I tant, ja ho vaig demanar, aviam si podia entrar. Sí. És que jo abans, de jove, havia nedat, era nedadora, i llavors ja ho vaig deixar i ara estic bastant cascada de l'esquena i tinc de fer coses perquè no pot ser.
I li puc demanar al seu entorn familiar què pensa d'aquesta activitat que està fent vostè?
Estupendo. Sí, tant el meu fill com la meva filla, sí, volen que surti i que em distregui.
Aquest curs ja s'acaba, però quina és la via perquè la gent gran de Sallent pugui participar d'aquesta activitat? Respon l'Ester Vila, la infermera responsable del projecte.
Clar, tot depèn. Per exemple, ella, que ja ho ha comentat, va sorgir de la Laia, la fisioterapeuta, d'aquí al CAP fa unes grupals, doncs, per gent que té mal d'espatlla o té mal de cadera, i llavors ella mateixa ja valora que aquelles persones se'n poden beneficiar. també nosaltres a nivell de consulta, tant metges com infermeres, quan passem consulta, que veiem que aquella persona se'n pot beneficiar, tot l'equip sap que hi ha aquesta activitat a fora i que se'n poden beneficiar. Llavors és simplement el que se n'encarrega, no? Diu, aquesta persona voldria participar-hi. Doncs cap problema, en principi no hi ha... No hem hagut de dir mai a ningú que no. Per què? Perquè tampoc no hi ha hagut molt volum de persones, no? Vam dir que com a molt 15 persones, doncs de moment a 15 tampoc hi hem acabat arribant.
I ara que això ho poden estar escoltant altres responsables de salut d'altres poblacions, potser es pot exportar a altres municipis?
Bueno, tothom que vulgui, que disposi. És important també tenir un bon parc de salut, perquè realment aquest parc que tenim aquí muntat és molt xulo. Vull dir, hi ha moltes màquines, hi ha molta varietat, i el lloc on està posat, que sí que queda una mica apartat, però et dona també opció a que de seguida ets a la natura, no? Fan la caminada, i fan la caminada per camp, no fan la caminada per... com es diu?
Sobre asfalt, no?
Exacte, sí. Per asfalt. Fan una caminada per camp, que això també sempre és d'agrair. I suposo que això també ho afavoreix, no? I tenir un bon parc, eh? Que per exemple, soc d'un altre poble, visc en un altre poble i no hi ha aquest parc que hi ha aquí. Hi ha dues màquines i prou. I aquí, clar, hi ha tanta varietat que tots els usuaris, no?, tenen una màquina alhora, que no han de fer cua per entrar a la màquina, i això crec que també és important.
Un parc que està obert sempre a qualsevol persona que el vulgui utilitzar, sempre que tinguin clar com funcionen les màquines que hi ha, esclar.
Sí. Jo de vegades sí que veig gent, i també t'he de dir que veig gent d'altres temporades, val, que ara no venen. Per exemple, jo tinc una pacient meva que va dir, és que a mi aquell horari no m'acaba d'anar bé, va anar-hi uns quants dies l'any passat, i ara ella, quan li va bé, se n'hi va. Per què? Perquè ja sap com funcionen les màquines, ja sap quina li va més bé, quina li va més malament. Vull dir que també ens serveix, no, com per empoderar les mateixes persones, que quan no hi ha l'activitat també poden anar, i ara ja sabeu com funcionen, no, aquelles màquines també.
Tots els alumnes que participen al projecte tenen una nota d'aquesta activitat, ens deia el Xavi, el seu professor, perquè forma part del currículum dels estudis. Una activitat, diu el Xavi, que suposa que el comportament dels nois i noies amb la gent gran sigui molt diferent del que després tenen a l'aula de l'Institut Llobregat.
Aquests alumnes, quan van a fer l'activitat física i es troben allà amb els usuaris que són gent gran, canvien automàticament el seu comportament total. Vull dir, són unes altres persones, i ho dic així davant d'ells també, perquè és així, vull dir, no són els mateixos, o sigui, no tenen la mateixa actitud a la classe amb mi, amb els meus companys, que quan estan, doncs, amb els usuaris. Vull dir, l'actitud canvia cap a bé, vull dir, són molt més respectuosos, el seu vocabulari és molt més dòcil, ells també, doncs, baixen una mica les revolucions, i, òbviament, com que al final agafen confiança, doncs, amb les persones que estan, doncs segur que parlen de moltes més coses que poder amb mi no parlarien.
I en Joan i en David hi estarien d'acord?
Bueno, no és que a classe ens portem malament, però, bueno, no estem com amb pressa d'acabar. O sigui, tenim més paciència. Tenim més paciència, fem les coses amb més calma, però, bueno, a classe tampoc és que ens portem malament.
Jo, la veritat és que parlo per mi, jo sóc molt transparent, i com sóc a classe, sóc a casa i sóc amb els avis, i parlo com si estigués parlant amb amics normal.
I arriba l'hora de fer-ne les valoracions. L'Ester Vila ha vingut amb els deures fets i el resultat no pot ser més esperançador.
Bé, vam fer una avaluació en la prova pilot, i ara aquest any ho hem tornat a fer, que de moment només hem fet abans de la intervenció, diguéssim, hem fet com si fos un estudi, no? I vam fer una avaluació del nivell de risc social, del nivell d'activitat física que feien, i també vam fer el benestar emocional, risc social i activitat física. Els hi fem un mini qüestionari abans, i llavors, ara quan acabin l'activitat, l'últim dia passarem una altra vegada exactament els mateixos qüestionaris, i llavors veurem la diferència que hi ha abans i després d'haver fet l'activitat. Sí que és cert que la primera vegada amb la prova pilot ho vam fer, i realment hi va haver un augment tant de socialització com el benestar emocional també va millorar. I llavors l'últim dia també els hi fem una enquesta de satisfacció per saber, a veure com s'han sentit durant l'activitat, i aquesta enquesta també la passem amb ells i amb tots, diguéssim, tant amb els usuaris com amb els joves.
Una enquesta que l'Eugènia respon sense dubtes.
Ai, doncs jo estic molt contenta i em trobo molt més bé i, no sé, i amb aquest jovent ho passo bé.
I el Joan i el David, que esperen que el Xavi els posi una bona nota, quina valoració en fan de l'exercici cada setmana amb la gent gran de Sallent?
Jo la valoro molt positivament. La veritat que, bueno, també a vegades aquí a l'institut pues, pots estar una mica més estressat. També totes les 6 hores aquí tancat us ofusca una mica. I així és una mica de desconnexió, també. I, bueno, també va bé per socialitzar més. I també al final et sents orgullós de fer feliç a la gent gran.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La Solució, amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
Com es diu el teu fill?
Es diu Fortià.
Fortià, ja hem acabat.
Ja hem acabat. És que està patint una mica la conciliació
no,
familiar.
Home, molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
Moltes gràcies.
Adéu.
Continua el programa, no ploreu, que continuem.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Dos quarts i 6 minuts de dues, hora de saber quins moments de la setmana anterior destaca l'Aina Grau.
Bona nit, Marta. Quants sant cucufats ha resat els darrers dies o, per sort, no has perdut res? Aquest màrtir cristià del segle IV, originari del nord d'Àfrica, evangelitzador a Barcelona i mort decapitat, va ser el protagonista de l'última nit de la setmana. Ens el presentava la Carmen des d'Andorra.
Jo m'he encomanat a Sant Cucufat i jo voldria fer la pregunta. Per què no s'encomanden al Sant Cucufato quan se nos perd algo perquè no els busqui, no ajudi a trobar-lo.
Que això deu ser Sant Cugat, no?, en català, Sant Cucufato, o no?
Sant Cucufato, no sé, no l'he sentit en castellano, no sé com se diu.
La trucada de la Carmen va generar diverses respostes i experiències.
Sant Cucufato, sens dubte, és Sant Cugat.
La meva sogra em va ensenyar l'oració de Sant Cucufato. Un mocador o algo,
sí,
un tros de roba i se li fa un nos. I llavors es diu, Sant Cucufate, Sant Cucufate, los cojones te ato. Si no aparece, no te los desato. Quan s'espera algo, agafem un mocador, li fem un nos i el deixem en algun racó fins que apareix.
I apareix? També et funciona o no?
Llavors li has de desfer el nos, pobret.
Acabo de llegir que aquest sant el van matar, el van degollar. I diu que era patró dels japruts i dels petits robatoris.
Però de totes les aportacions referents a Sant Cucufat, em quedo amb el missatge final de la Marisol, que ens trucava des del Pallars Jussà.
Tenia un familiar i en tinc un altre que els hi funciona. Però també s'ha de dir ben dit i ben fet, eh? Jo no hi soc gaire fanàtica perquè em diuen tu és que no ho fas bé perquè això es fan fer. S'ha de tenir fe, o ja en tinc de fe, però mira, penso, i ho acabo trobant també. Sí,
veus?
Sí,
doncs et funciona, ja està, això és el que conta, tu. És el que conta.
I sembla tonteries, però són tonteries que ajuden a viure. La cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la sandunga, Ecuador, bilirrubina, y Uruguay con Paraguay, de mano con Costa Rica. Bolivia viene.
Se está sumando a la teta de los latinos.
No sé si a l'Amèrica del Sud també veneren Sant Cucufat, però sí que veneren l'expressió a su orden. Això és el que ens explicaven els oients.
Mira, jo fa res poquet, el pare té 88 anys, i fa res poquet que hem posat una cuidadora, i aquesta noia és de Venezuela. I a mi també em va sobtar, però sempre que parlem, a tu orden, a tu orden. Quan m'acomiado d'ella, per exemple, dic, bueno, ja fins al migdia, eh? A tu orden, a tu orden.
Vol dir disposició per servir, una cosa com d'educació, que pot ser de diversos països latinoamericans, Mèxic, Colòmbia, Venezuela, Argentina, o sigui, és una resposta que poden dir-ho ells perfectament com una senyal d'educació.
Mira, l'expressió aquesta de suardes és una expressió de cortesia, eh? És com estic al teu servei i m'entens, vull dir, és la manera de donar les gràcies.
Jo em sembla que aquí a Catalunya tenim una expressió que no és que es faci servir molt sovint, però algunes persones sí que la fan servir o la fan servir. I és que quan algú et diu això, gràcies, no? Doncs nosaltres diem a disposar. A disposar vol dir el teu servei, el que deia aquella noia, o a tu disposició en castellà, però és una expressió que es fa servir i que doncs semblaria una mica relacionada amb aquest a su orden, oi?
Per saber-ne més detalls, li consultem a José Enrique Gargallo, que és catedràtic de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB.
A la orden, per a la nit dels ignorants. Cerco el Diccionario de Americanismos, que coordinen les diverses acadèmies de la llengua espanyola, de fet, l'Associació d'Acadèmies de la Llengua Espanyola, sota l'entrada Orden, i em trobo un munt d'informació relativa a països de l'Amèrica hispana, d'Hispanoamèrica. A la Orden, com a fórmula, com a locució, s'atribueix a més de mitja dotzena de països com a resposta de cortesia a paraules de gratitud i es remeta a sus órdenes, també com a manera d'oferir-se a una altra persona. I així com de a la orden es fa una remissió a sus órdenes, passa recíprocament el mateix. De a sus órdenes es fa una remissió a la orden amb atribució a diversos països de l'Amèrica hispana, resposta cortès, expressió de cortesia per respondre a la presentació d'una altra persona, fins i tot a Costa Rica i Bolívia, ús per a presentar-se davant una persona fins ara desconeguda, com és el meu cas davant de vostès, a la orden.
Breument entrem al món religiós, perquè la Constança, des de Sabadell, va demanar per què enterren els papes amb tres taüts diferents. Aquesta és la resposta que li va donar el Quim des del barri de Sant Andreu de Barcelona.
Hi ha una explicació per cada taüt, diguem, no? I llavors això ve dels enterraments dels papes, ve d'unes diferents ordres i cada taüt compleix una funció pràctica, diguem, no?
Sí.
El primer taüt és de xiprer i forrat amb vellut. En vellut carmesí. I el cos del papa és a dins d'aquest taüt, diguem, no?
Uh-huh.
I també s'hi col·loquen tres medalles que es van imprimir durant el seu pontificat. I també es col·loca un tub de metall amb un pergamí que té detallada la seva vida i obres, diguem, no?
Déu-n'hi-do.
Aquest és el primer.
Aquest és el primer. Molt bé.
El segon taüt està fet amb metall de zinc, i aquest taüt de zinc va col·locat dintre d'un tabú de xiprer i se segella. Sí. I s'introdueix dins el cos del papa, diguem,
sí,
entre aquest de zinc i el de fusta.
I el de fusta, molt bé.
Que amb aquest això té una funció totalment hermètica i higiènica, ja que aquest evita l'entrada d'aire i garanteix la conservació del cos durant el llarg del temps, diguem, no? I el tercer... Tercer i últim taüt està fet amb una fusta d'omeller, que és una fusta molt robusta i molt dura, es veu, no? I aquest taüt és el que és l'exterior, diguéssim, no? I que proporciona pes, protecció addicional i rigor estructural.
Uh-huh.
I és el que s'hi grava a sobre una placa amb el nom del papa i l'escut pontifici d'ell. I una creu.
Living easy, living free, season ticker.
amb aquesta música de l'infern acabem, com sempre, recuperant una pregunta que espera resposta. Ens la feia l'Osvald, des de Planoles.
M'agrada molt un grup de música que és els AC/DC.
Sí.
I el nom no sé massa ben bé de on...
D'on ve?
Que s'asseguï, no?
Sí, de què vol dir exactament, no? Sí, sí, sí,
sí.
Ens ajudeu a donar-hi resposta?
Que canviarem de ritme absolutament perquè arriba l'hora del conte.
El conte per anar a dormir.
Aquesta setmana dediquem els últims minuts del programa al relat del llibre Quan arriba la penombra, de Jaume Cabré, un dels grans novel·listes del país i un dels més traduïts. Aquí trobem contes que exploren la maldat humana i la història que llegirem avui es titula Teseu. Té una dedicatòria que diu: per molts teòrics que els assassins caiguin sovint en la temptació de tornar a l'escenari del crim, no és més que una convenció literària. Teseu. I comença així. 1. T'agrada Petrarca? Silenci. Es va ajupir per posar-hi el nivell de la dona, que estava en una posició molt incòmoda, amb les mans lligades al darrere, per evitar el cara a cara, malgrat que ell s'ocultava rere una màscara que recordava un heroi grec. Ella a calar els ulls. Estava a punt de dir-li alguna cosa, però s'hi va repensar. Llambregar cap a l'intrus i abaixar els ulls una altra vegada. Sí, moltíssim, va compassar amb un fil de veu. L'home va agafar el llibre i el va llançar a la llar de foc. Ell es va limitar a empassar-se la saliva i esforçar-se per no vessar ni mitja llàgrima de più belli occhi che mai splendesse. Perdoneu el meu italià, eh? No hauries de ser aquí, tu, va dir l'home, com si la renyés. Això és casa meva. Què hi heu vingut a fer? Quina mariconada, Petrarca, va fer ell, pensarós, mentre s'incorporava. Mira que torno a cridar. L'home ni es va tombar mentre revisava l'estanteria. Es va limitar a dir: ja t'he advertit que com facis un altre crit, et mato. Però què heu vingut a fer, eh? Què voleu? Jo no tinc... Volem alliberar-te de 3 pintures molt valuoses i de 5 incunables preciosos. Llavors ella no es va poder estar de fer un crit i l'home se li acostà i li pegà un cop de puny a la boca. A dalt, la fressa dels seus companys va aturar-se per uns segons. Tranquils, va dir Teseu cap amunt des del primer graó de l'escala, i a la dona, que sagnava i tenia un parell de dents trencades, jo ja t'havia avisat. Si ho tornes a provar, et taparé la boca i t'ofegaràs. Tu decideixes. Una estona de silenci, la dona esvarada mirant cap al sostre perquè sentia la fressa que feien els de dalt, i dient en una mena de gemec inacabable: no us endugueu els incunables, que moriré de pena. Com si li vingués de lluny, va sentir com l'home de la màscara deia: t'agrada, Monteverdi? Però va decidir no respondre. L'home se li va posar al davant amb un LP i el va treure de la funda, i ella va tenir esma de pensar: oh, no, 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 aquest no. T'he preguntat si t'agrada Monteverdi, estimada. Ariadna el va mirar desafiadora. Ja el pots llançar al foc, va respondre. Amb les dents trencades no se t'entén gens. I posant-se-li a la vora, amb el disc a la mà, sacrílega, va repetir sense cridar, però molt enervat, que si t'agrada o no, només et pregunto això, cony. Mira que és fàcil de contestar. i se li va tensar agafant el disc amb els dits, protegits amb guants finíssims, grapejant els solcs sagrats com si la volgués fer testimoni privilegiat de la profanació, i va dir amb heroica paciència: t'agrada o no t'agrada, sí o no, tant a la vora de la cara que li podia llançar capellans als ulls. La dona va dir i es va arronsar d'espatlles abatuda. L'home, com a resposta, li va esberlar el disc al cap i ella va sentir com Volgigi, Teseo mio, Volgiti, Teseo, oh Dio, li vessava pels cabells gastats, amb els bocins del disc destrossat, i va pensar: maleït siguis, com si fos a Naxos maleint Teseu, assassí de monstres i del meu cor. I el favor que et vaig fer portant-te a la vora del Minotaure només va valdre un bon clau, estimat Teseu maleït. Jo, en canvi, i Ariadna no va poder més i es va posar a plorar. I a dir que volia dir: per què em feu això? Què us he fet jo? Que si t'agrada Ligeti, o com collons es digui. Van passar-se sang i mocs i algun tros de dent. Va respirar fondo i va dir de manera prou entenedora: m'encanta, estimat Teseu. Què has dit? Que m'encanta. No, no, després. Després de quan? No em prenguis el número. Teseu va seure davant d'Ariadna, aixarrencat, provocatiu, amb un somriure. A punt de jubilar-te i te m'insinues? Et va la marxeta, oi, iaia? La resposta d'Ariadna va ser un udol profund, potent, enrabiat, mostrant la boca ensangonada. La reacció de l'heroi i atenent fill de Geu va ser tan ràpida i contundent que quan baixaven els argonautes amb el velló d'or, Ariadna ja havia solcat l'Àqueron i era a l'Hades. Què has fet, animal? Per què heu trigat tant? La caixa era molt malparida, i assenyalant Ariadna: què li has fet? Re. No acabeu mai i ella vinga a cridar. Està avornida, tranquils. Vinga, fotem el camp. Dos. La senyora de qui no he retingut el nom i que exercia de mestra de cerimònies va dir, i ara, per acabar l'acte, dues intervencions més. Prendran la paraula dos exalumnes, un de recent i un d'antic, en representació de les moltes generacions que han tingut la sort de ser alumnes de la professora Granell. La primera era una noieta que es veia molt afectada, quasi superada per la mort de la Granell i sobretot per les circumstàncies tràgiques que l'envoltaven. Va llegir en veu tremolosa un text molt previsible, interromput per un parell d'empassades de saliva per evitar el plor. Per sort va ser breu, perquè hauria incomodat tots els presents que qui venia a col·laborar es convertís en protagonista d'un espectacle no demanat i lamentable. Al final va repetir allò de les circumstàncies tràgiques i es va treure amb rapidesa un mocador. Quan van dir el meu nom, em vaig aixecar i vaig anar cap on era la noia, que encara no aconseguia desar el mocador i doblegar el full amb el breu text que havia ploriquejat. Amb un gest quasi paternal li vaig xiu-xiuejar: ho has fet molt bé, estigues tranquil·la. I la noieta va sortir disparada cap a la seva cadira, perquè no volia de cap manera ser a la vista de tothom quan esclatés a plorar. Un cop sol, davant del perill, vaig evitar de mirar el taüt. En canvi, vaig passejar els ulls per tota la sala, plena com un ou, i tothom mirant-me. Vaig ficar les dues mans a les butxaques de l'americana. En una hi tenia dos recordatoris dels dos últims funerals, a l'altre no hi havia res. Em vaig cordar el botó central de l'americana i, mirant els presents als ulls, vaig dir: t'agrada, Petrarca? Silenci. Estic convençut que aquest inici els va desconcertar. Vaig mirar a banda i banda. La nena dels ploricons em mirava amb la boca oberta, sense pensar i sense parar de plorar. La resta, si fa no fa. Després d'aquests moments de silenci vaig repetir la pregunta i llavors vaig continuar la improvisació. Ariadna Granell, la mestra de molts dels presents, em va preguntar això el primer dia de classe, quan va començar el curs ja fa una bona colla d'anys. No va dir "us agrada Petrarca", sinó que em va mirar i em va preguntar si m'agradava Petrarca. Glups, vaig pensar. Jo què sé, i ara què li dic? Després, és brinat que cap primera classe del curs no començava amb aquesta pregunta, però en cada primera classe mirava de desconcertar l'audiència amb una altra pregunta o un gest o una imatge per tenir-los al puny. Vaig fer el gest del puny tancat envoltant d'un silenci dens perquè sabia que els tenia a la butxaca i vaig reblar el concepte. Per tenir-nos al puny durant tot el curs. Això va anar així. I puc dir, sense mentir, que ens vam arribar a fer amics en la mesura que una dona sàvia i generosa es pot fer amiga d'un pelacanyes ignorant, atònit, perquè la primera pregunta que em feia a l'esperada classe d'Història de l'Art era sobre literatura. Si m'hagués preguntat, t'agrada l'embol, no m'hauria estranyat tant. Jo? Doncs, que si t'agrada Petrarca, suposo que sí. Ho suposes? Què vols dir? És que encara no l'he llegit. Doncs hi posarem remei. Escolta això. Escolteu-ho tots, és clar. I l'Ariadna Granell es va posar a recitar passejant per l'aula i mirant-nos als ulls. Da più belli occhi a dal più chiaro viso, che mai splendese e da più bei capelli, che facean loro el sol pare membelli, dal più dolce parlare e dolce riso. I no us puc recitar el sonet sencer perquè he de reconèixer avergonyit que, tot i que l'havia memoritzat, convençut que en ma vida no l'oblidaria, fa temps que no sóc capaç de reproduir-lo sencer. Algun company imprudent va dir: però això és literatura i no art, oi? La Granell li va somriure i va dir-nos a tots, però mirant-lo ell: si el miracle s'esdevé mitjançant les paraules, en diem literatura. Si s'esdevé etèriament durant un temps concret, en diem música. I si el miracle s'esdevé en un espai material concret, en diem pintura, fresc, retaula, escultura. I si el miracle és l'espai que crees, en diem arquitectura. El cas és que hi hagi un miracle. I la meva feina durant aquest curs, si en sé prou, és la d'explicar-vos miracles. Va mirar els alumnes amb un somriure dissimulat. Potser hauríem de demanar que ens canviïn el nom de l'assignatura. Davant d'aquella audiència dolorosa que em mirava amb ulls plorosos, vaig haver de callar perquè, tot i que presumeixo d'home dur, m'havia emocionat amb la simple rememoració d'una història inventada. És que sóc molt sensible. I per no espatllar l'atmosfera i, sobretot, per evitar de dir alguna inconveniència o fer una relliscada de la qual m'hagués de penedir més endavant, vaig decidir plegar amb un gràcies per haver-nos obert els ulls, estimada Ariadna Granell, inoblidable professora d'Història dels Miracles. I vaig fugir, mirant de no imitar en excés els moviments de l'estudiant tendre que m'havia precedit. A la sortida de la capella on s'havia celebrat el cerimonial laic, en repartien el recordatori que vaig guardar a la butxaca corresponent. Quasi de seguida em va abraçar furiosament una parenta de la difunta i em va dir a cau d'orella que estava convençuda que la policia els acabaria trobant. Jo li vaig respondre que n'estava convençut també. I després un senyor que em va assegurar que era el degà em va dir que era ell el qui m'havia convençut per telèfon d'intervenir avui. Ah, tant de gust, li vaig respondre. I vam encaixar i em va felicitar per uns mots tan ben dits. I té la meva targeta, que algun dia em plauria tenir una xerrada més distesa. Ja m'havien dit alguns companys teus que ets bo parlant en públic i molt agraït per haver-hi accedit, i etcètera, etcètera. Em vaig guardar la targeta a la butxaca dels recordatoris, vaig mirar de fugir barrejant-me amb la multitud supervivent que se saludava amb entusiasme, com si a dintre no haguessin estat amb el cor encongit. Vaig sentir damunt meu mirades de solidaritat, de simpatia, d'agraïment, mentre jo m'esmunyia cap cot, el cor bategant perquè trobava extraordinari, fins a un extrem inimaginable, que 3 o 400 persones, moltes de les quals antics alumnes, s'haguessin empassat aquella bola sobre les classes de la Granell. Com que sabia que havia comès el gran disbarat de la meva vida, vaig entendre que el que havia de fer amb urgència era tocar el 2. Vaig dirigir-me cap a l'avinguda i vaig fer aturar un taxi providencial. Un cop dins el cotxe, es va posar suaument en marxa i em va allunyar dels grups de gent que davant del tanatori s'acomiadaven amb aquella alegria. I tres, per a molts teòrics, que els assassins caiguin sovint en la temptació de tornar a l'escenari del crim no és més que una convenció literària, senyal que només són teòrics. Els més perspicaços, però, defensen que qui ho fa és perquè sap que viurà una sotregada tan intensa i única, un pessigolleig a l'estómac tan profund, que seria un error renunciar a viure'l. Quan vaig rebre la trucada del degà invitant-me a participar activament en el funeral que s'endevinava massiu, vaig comprendre que em confonia amb el meu cosí, que fa 20 anys que viu al Canadà i que es diu com jo. podem comptar amb tu? Vaig sentir una batzegada d'una intensitat tan bèstia que no vaig ser capaç de negar-m'hi i el resultat ha estat brutal. Visc una convulsió, un daltabaix d'adrenalina que em durarà anys i m'agrada. Em sento invencible, com si fos un heroi grec sempre victoriós. Digueu-me Teseu. Doncs acabem així. La nit dels ignorants torna el 24 de juny, Sant Joan, a les 12 de la nit. Però, com us he dit, es deixo en bones mans. Tant la nit de dimecres com la de dijous, el programa el farà el Domènec Sobirà. Cuideu-lo molt. Una servidora tornarà diumenge dia 28 a les 12 de la nit. Bona revetlla i, per avançat, felicitats a tots els Joans i Joanes. Bona nit.